l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al segon Tribuna Preferent d'aquesta temporada i en total, en el global, el número 100, com hem anat anunciant en els últims dies, en les últimes setmanes aquí a Ràdio Sabadell. Estem de celebració i és que complim aquests 100 programes de la segona etapa, tot s'ha de dir, del Tribuna Preferent, que històricament doncs, havia estat doncs, a la graella de Ràdio Sabadell. El vam recuperar la temporada 2021 amb l'ascens del Sabadell a segona divisió, en una època complicada perquè el vam començar a fer l'estudi entre mascaretes, entre restriccions, amb la gent a l'Skype a casa seva i a partir d'allà doncs, hem anat creixent fins a arribar on som avui dia, aquests 100 programes a la 94.6, evidentment no deixem de banda l'antena de Ràdio Sabadell, però també com des de fa ja uns quants programes, unes quantes temporades, també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb aquestes imatges. Avui estem de celebració, per tant, havíem de trobar un lloc simbòlic, un lloc especial, i hem escollit aquesta sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta. Aquí tenim aquestes imatges. Hem guarnit aquesta sala VIP de l'estadi per celebrar els 100 programes del Tribuna Preferent i també hem convidat a un bon grapat d'arlequinats que ja estan asseguts aquí a les seves cadires des de fa uns minuts per gaudir en directe d'aquest programa número 100 del Tribuna Preferent, on parlarem de moltes qüestions. Evidentment, parlarem de la derrota dolorosa d'ahir per 2-0 al Camp del Nàstic de Tarragona, al nou estadi Costa Daurada, amb un parell d'errades defensives a la segona meitat que van pesar com una llosa en aquest resultat final del Centre d'Esport Sabadell, després, tot s'ha de dir, de 60 minuts en els quals doncs, el Sabadell no li havien xutat entre els tres pals. Però, al cap i a la fi, el Sabadell que va rebre un auto tret al peu, que ha caigut per primera vegada en zona de descens aquesta temporada i evidentment també doncs, n'haurem de parlar al Tribuna d'avui. Més enllà, com diem, de celebrar aquest programa número 100, de donar la benvinguda, després doncs, us ensenyo què tenim aquí a la taula, ara de seguida ens ho mostrarà el Roger Benet, que avui està ben acompanyat a la realització, al control de so pel Toni González, tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, però avui tenim novetats, tenim pizza, tenim regals per tots els assistents que han vingut avui aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. No m'avanço perquè abans també doncs, deixeu-me ja presentar el nostre primer protagonista aquí a la sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta, a casa seva, perquè avui hem vingut aquí a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell i hem volgut convidar el director general del Centre d'Esport Sabadell, el Bruno Batlle. Bruno, què tal, com estàs? Benvingut, bona tarda.
Hola Pau, bona tarda.
Per això, per fer aquest programa número 100 com a primer convidat amb el Bruno, que deixa'm d'entrada preguntar-te com està l'ànim aquí a l'estadi, al Sabadell, després d'aquesta derrota d'ahir, la tercera en 5 partits, que deixa una situació delicada així d'inici, en un partit, com diem, que fins al minut 60 era un, i a partir d'allà va canviar radicalment la pel·lícula.
Sí, bueno, en primer lloc, deixa'm felicitar-vos també pels 100 programes.
Gràcies.
Crec que té molt valor i la veritat que estem molt contents i li dona molt valor doncs, a tota la feina que feu i evidentment també al Centre Esport Sabadell i aquest seguiment. Així, gràcies també per la part que ens toca. Respecte al que dius, doncs sí, evidentment doncs, quan perds et preocupes, no? Crec que és part de la nostra feina, l'analitzar, tu et preocupes, això et porta a un anàlisi, això et porta a tenir unes conclusions i poder millorar. Certament doncs, els dilluns que perds no són els millors, però és veritat bueno, doncs que ja hem començat a fer un anàlisi, veiem coses positives també del partit d'ahir, dels 5 partits que portem i confiança absoluta.
Una certa preocupació o no? Ho dic perquè en el global d'aquest anàlisi són 3 derrotes en 5 partits, no és l'inici somiat ni molt menys aquí a el Sabadell, sí. Amb un punt de preocupació? O...
No, sí, és el que et dic, quan perds t'has de preocupar, al final forma part de la nostra feina i evidentment no és l'inici que desitjàvem, també és veritat que és molt aviat, És veritat que ho analitzem, hi ha errades que ens perjudiquen molt, però no ho podem deixar que són errades puntuals. Al final això és part del futbol i aquestes errades, més enllà d'altres coses que veiem que s'han de millorar, doncs són coses que hem de veure de quina manera podem canviar. Per altra banda, també, tot i aquesta evidentment preocupació, perquè portem 4 punts de 15, també l'anàlisi ens porta a tenir una confiança absoluta amb l'equip. Jo sincerament crec que això millorarà, que anirà cap amunt, que l'equip, tenim moltes coses bones per l'equip, pel cos tècnic, per coses que s'han vist als partits, i tenim un grup de jugadors molt bons i estem convençuts que la cosa millorarà. Però sí, evidentment som molt conscients i de la situació en què estem.
No sé si entra massa en calent, massa directament al fons de la qüestió. Ho dic perquè ahir se li preguntava al tècnic, a Miqui Lladó, després de la derrota en sala de premsa, si considerava que el partit del Sestao River podria ser un ultimàtum cap a la seva figura. Ell deia que no, que era un partit que s'havia de guanyar sí o sí, ho va repetir en més d'una ocasió, però que no s'ho prenia com un ultimàtum. Des del club hi ha la sensació d'ultimàtum?
Pues la veritat és que no, perquè no ho han parlat. Sincerament, estem focalitzats en guanyar el Sestao, confiança absoluta que això serà així, perquè jo he pogut parlar avui amb el Miqui, no l'he vist amb la sensació d'ultimàtum, tampoc he vist els jugadors que he pogut parlar amb molts d'ells, el que tenen és aquesta sensació de neguit, no? Jo crec que el neguit sí que hi és, perquè realment tenen tantes ganes de guanyar, tantes ganes de fer coses bé, de traduir tot el que fan als entrenaments, que és aquesta sensació, no? que el millor que pot passar és que se la treguin, que surtin dilluns tranquils i treguin tot allò que estan treballant i que fan molt bé.
Sí que és cert que no enganyarem a ningú si parlem ara d'un mini tram important de la temporada, molt focalitzats en el Sestao River, però al final venen dos partits seguits a casa. No sé fins a quin punt parla d'obligació, ho dic perquè el discurs ahir del míster, del Miqui Lladó, va ser molt contundent en aquest sentit, que s'havia de guanyar dissabte sí o sí, després ve un altre partit a casa contra el Fuenlabrada. Hi ha aquesta sensació també de, no sé si diu obligatorietat, però que s'ha de treure alguna cosa en aquests dos partits?
Sí, jo de moment em quedo amb Sestao. Al final, si mirem més enllà, veiem el que passa i tenim experiència que altres cops ens ha passat, ens hem de centrar 100% en Sestao i sí, s'ha de guanyar el Sestao.
I el Fuenlabrada?
També, però vindrà després del Sestao. Primer guanyem el Sestao, després guanyarem el Fuenlabrada, però centrem-nos en un partit que és fonamental.
En qualsevol cas, Bruno, no sé si dic que és una llàstima o no el fet de portar 5 jornades i començar a fer servir ja aquest argumentari. Ho dic perquè, teòricament, sobre el paper, aquesta temporada potser hi ha hagut disparitat de missatges, però alguns protagonistes en el propi club han parlat d'objectiu d'estar a dalt, de fer play-off, i altres que s'ho prenen realment amb una mica més de cautela. Ho dic perquè durant l'estiu també hi ha hagut aquesta entrada de capital. On ha d'estar l'objectiu del Sabadell 23-24, segons el seu director general?
Bé, doncs ja ho veieu. Quan a vegades parlem de partit a partit sembla un tòpic, però és cert, jo vaig parlar amb els jugadors, els jugadors sincerament tenen moltíssimes ganes, ells tenen l'objectiu d'estar dalt, el qual nosaltres compartim, volem estar dalt, però a vegades si vols anar massa de pressa doncs pot passar el que passa, no? Que ara estem a baix, estem en zona de descens, igualats amb altres equips, i potser el neguit que et poses a sobre és més gran del que cal. Llavors, jo crec que és un equip que té potencial, crec que és un equip que pel que hem estat veient és equilibrat, que pot donar moltes alegries a l'afició, però ara mateix el que ens hem de centrar és a guanyar el Sestao. Si no guanyem el Sestao estarem parlant d'altres coses, tothom estarà parlant de diferents situacions, i el que hem de fer doncs és centrar-nos en el partit del Sestao, guanyar el Sestao, que els jugadors es treguin aquest neguit que tenen, i que a partir d'aquí doncs anem pujant, anem creixent, i estic convençut que així serà.
Parlaves, Bruno, també d'aquest punt de plantilla equilibrada. Tu has estat treballant, podríem dir, colze amb colze amb el director esportiu, amb el Jaume Vilà, durant l'estiu. Esteu satisfets amb la confecció de la plantilla? Com ha quedat realment?
Sí, jo crec que tenim una plantilla amb molt de potencial. Tenim jugadors doncs com l'any passat no teníem experiència, aquest any en tenim una miqueta més, tenim jugadors amb ja recorregut, tenim jugadors amb talent, tenim jugadors joves, a totes les posicions, doncs pensem que tenim jugadors que poden jugar diferents posicions i alguns que s'adapten a una altra. És veritat que això és més feina del Jaume Milà, al final jo ajudo amb tot el que és la confecció de la plantilla, pressupost, negociacions, etc. Però sí, creiem que s'ha fet una bona feina, que evidentment doncs l'estiu va començar doncs amb un pressupost una mica més baix, després ho vam adaptar. Tampoc crec que sigui un gran hàndicap, perquè també doncs, bueno, a vegades també no podríem tenir tots els jugadors d'un pressupost alt, perquè al final la plantilla tampoc és, diguéssim, el pressupost no és un top de la categoria, amb la qual també has de combinar jugadors de salaris més equilibrats i altres que puguin tenir un salari una mica més alt, amb la qual doncs, bueno, crec que s'ha fet una bona feina. I és veritat que dir-ho ara doncs és difícil, perquè al final el que voleu l'afició, i jo ho entenc, i al final és normal, jo sóc aficionat abans que gestor també, i el que vull és guanyar. No s'està guanyant i al final és difícil poder explicar que creiem que tenim un bon equip quan portem, doncs, no sé si són dos o tres jornades que no guanyem, doncs és normal que la gent pensi que, escolta, que l'equip ha de començar a guanyar.
Ha passat molt en aquestes primeres jornades, no sé si s'ha fet aquest anàlisi, però la baixa... Més enllà del jugador com a tal, Raúl Baena, que no ha pogut participar fins ara, aquest perfil d'estòper que sembla que només tingui ella en aquesta plantilla, creieu que ha estat un dels factors principals?
Bé, és un dels factors. Jo crec que Raúl doncs, el vam renovar amb la idea de que tingués un rol important. Raúl és un jugador, ja no només que he sentit molt per l'experiència que té, pel vestidor, no, jo crec que el camp ens ha de donar molt, ens donarà moltíssim. I és una autèntica llàstima, sí, les dues lesions que ha tingut, perquè a més doncs, va començar la pretemporada doncs, bueno, arribant de l'estiu, va acabar la pretemporada que tenia un ritme molt alt, se'l veia un rol important amb l'equip i aquella lesió doncs ha fet mal, sí, per què no dir-ho. Ho hem de veure també, doncs, bueno, com hem de buscar el punt positiu, que és que li doni oportunitat a altres companys i esperem que aquests doncs, fins a la tornada de Raúl doncs, tinguin també un rol i un paper molt, molt important.
Se'm fa difícil seguir avui la quantitat de missatges que ens estan arribant. Després intentarem llegir uns quants, però bé, gràcies a tots també que ens esteu felicitant per aquest programa número 100. Algun nom que diria que ha sortit per aquí? I si no, doncs te'l pregunto jo directament, Bruno, que és el de David Astals, que és un dels noms del moment al Centre d'Esport Sabadell, no només pel seu rendiment, sinó pel seu futur. N'ha parlat ja el Jaume Milà, en va parlar a l'Hotel Suís al voltant doncs, de l'interès perquè David Astals continués al Sabadell. La setmana passada ell ens va comentar també aquí en aquest programa que preferia esperar a final de temporada. Heu rebut també aquesta sensació de part de David Astals i del seu entorn que prefereixen ser pacients i esperar a final de temporada? Això provoca un cert neguit o no pel que pugui passar?
No, jo crec que, bueno, primer de tot agrair al David. El David al final el que està centrat en tenir el màxim rendiment, és un nano impecable, no se li pot exigir més perquè sempre ho dona tot, és aquell jugador que sempre volem al Sabadell, volem renovar-lo, volem renovar David Astals, és així, és un jugador que representa moltes de les coses que volem al club, és un jugador que ho dona tot, que és treballador, que té qualitat, que és jove, és de Sabadell, és de la cantera, porta moltíssims anys aquí, o sigui, ho té tot. A partir d'aquí també hem de ser responsables, no? El club, doncs ara mateix hem de saber quan podem renovar, quan podem oferir. Hi haurà un moment que és el qual es pugui, que li direm, serà el primer jugador que trucarem per renovar, és així, i després veurem si ens posem d'acord, perquè potser no ens posem d'acord. Però, evidentment, sí, volem renovar-lo, no hi ha cap sensació, o sigui, no hi ha cap debat de si ell vol o no vol. Jo crec que el David vol renovar, que va dir final de temporada, però ell el que vol ara mateix és jugar, gaudir, créixer, i tant de bo doncs estigui un nivell altíssim que ens costi molt més renovar-lo. Això és el que volem, i en quan puguem fer-li una proposta la farem.
Aquest en quan puguem fer una proposta ve supeditat al que pugui passar amb el futur de l'entitat?
Bé, és evident que sabeu que és un que ara mateix a la categoria en la que estem el club és deficitari. Per fer qualsevol tipus de projecte, ja no només per fer un projecte top, cal que entri capital cada temporada, entre 1, 2, fins i tot 3 milions d'euros, depèn de quin projecte vulguis fer, però per fer un projecte de mínims també cal que entri capital. Això crec que cal que quedi clar, s'ha de retornar deute que s'havia generat, i hem de ser responsables, ho hem intentat ser durant els 6 anys i continuem sent-ho. Llavors, dins del meu rol, jo intento també doncs complir tot el que es diu, que no és fàcil, o tot el que ens comprometem, no és fàcil. Un cop tens un pressupost acordat, doncs hem d'intentar ajustar-lo al màxim, i a partir d'aquí les renovacions que són de cara a la temporada que ve, doncs el mateix, quan sapiguem de quin pressupost creiem que podem disposar, i fins i tot per David, no? Poder-li explicar quin projecte tindrà la temporada que ve, crec que és important perquè ell pugui prendre una decisió. Llavors, amb tot això, intentarem donar-li totes les eines i tots els punts perquè ell pugui decidir, i insisteixo, tant de bo pugui continuar aquí, no la temporada que ve, sinó molts anys més.
Amb algun termini?
No.
Treballeu, de moment? O...
No.
Ho dic per la roda de premsa de fa uns dies d'Antonio Moyano, aquesta presentació on Bruno se't va preguntar com anaven aquestes negociacions, que entenem, crec que tots entenem que són negociacions que es porten en secret, i cridava l'atenció que deies, és que ja no sé què és aviat.
No, pensava que em deies termini per renovar David, o qualsevol altre, no.
Sobretot per aquesta entrada de capital, perdona.
Et puc dir el mateix. És necessari, quan abans millor, però és veritat que la propietat actual tampoc té, no pot decidir els timings molt bon, en aquest cas. No? Llavors, sé que s'està treballant, estem treballant, i el que deia l'altre cop, aviat, què és aviat? No t'ho sé dir, perquè porto ja 6 anys al club, i quan es diu aviat no és tan aviat, amb la qual esperarem i tant de bo sigui quan abans.
Sense apretar molt, en qualsevol cas, des d'aquella roda de premsa avui, sense evidentment poder donar massa detalls, però s'ha fet algun progrés?
Sí, evidentment, sí, perquè continuem parlant i es continua avançant. Que això vulgui dir que es tancarà ja, no, perquè no t'ho puc assegurar, malauradament, i tampoc la propietat t'ho podria dir perquè no depèn, moltes de les coses no depenen d'ells ara mateix.
Bé, doncs estarem pendents també de novetats al voltant d'aquesta qüestió, que al final amoïna a gairebé tots els arlequinats, perquè és el futur del club. A tot això, ja que estem a nivell econòmic, Bruno, també preguntar-te per una circumstància que ha succeït aquest estiu i que no és massa freqüent aquí a Sabadell, que és que el club pugui rebre un tant per cent d'una venda d'un futbolista que ha estat aquí, en aquest cas doncs ho personalitzarem en Sergi Altimira, però sé que hi ha hagut més casos, d'un club a un altre, amb el qual el club pot reclamar drets de formació, en aquest cas el Real Betis. S'ha rebutjat alguna quantitat de diners d'algun verd i blanc o s'està a l'espera?
No, encara no s'han rebut, no s'han rebut res. Evidentment això té un procés, és veritat que esdevenguen uns drets de formació pel jugador que ha estat aquí uns anys. Això em porta també, bueno, posem en valor, no?, la feina que també està fent el club a la base, no només amb Sergi, sinó hi ha hagut diferents jugadors doncs, que surten a equips professionals, alguns d'ells amb edat juvenil, en tenim d'altres ara mateix jugant aquí, que realment el que volem és que estiguin aquí, i tant de bo, doncs, això, quan ja tinguin un rol important al primer equip, si cal, doncs que surtin o vendre'ls, però en realitat el que volem, el cas de Sergi, doncs van voler gaudir-lo aquí el més temps possible, i evidentment tant de bo n'hi doncs, hagi molts més d'aquests casos, i hem de posar al valor tota la feina que s'està fent a Olímpia.
En aquest sentit, el juvenil A no ha començat massa bé la temporada a Divisió d'Honor, porta un punt de 12, però sí que és cert que, per exemple, el filial està en aquesta nova categoria, la Lliga Elite. La idea, les línies mestres amb el futbol base per les pròximes temporades passen també per seguir mantenint els equips de base en les màximes categories possibles? Quina idea hi ha?
Sí, és el que volem. De fet, també s'està invertint en el futbol base per aconseguir això. És cert que el juvenil A ha començat malament, com bé dius. També és cert que, bueno, que estem en una divisió molt exigent, portem ja, crec que és la tercera temporada consecutiva, no és fàcil mantenir la categoria amb aquesta divisió, per això li hem de donar tant valor que els dos últims anys doncs, haguem quedat amb les millors classificacions històriques del Centre Esport Sabadell al juvenil Divisió d'Honor. L'altre dia vaig estar, dissabte vaig estar veient el filial, la veritat que va fer molt bon partit contra el Rubí. També hi ha jugadors amb potencial, que crec que algun d'ells doncs, podrem veure la nova Creu Alta, tant de bo aviat. I a tota la base s'està treballant bé per això, per mantenir aquestes categories, perquè doncs, és un projecte important de club, i que si tenim la capacitat econòmica de mantenir aquesta inversió a la base i aquesta bona feina que s'està fent durant anys, doncs és important pel club, i és important perquè després treu jugadors com parlàvem, no? com el cas del Xino Stals, com Sergi Altimira, que va estar 3 anys, com ara en tenim d'altres com, bueno, Sander, que ja porta anys, que va tenir la possibilitat de sortir a clubs, diguéssim, professionals a l'institut l'estiu i vam poder convèncer el que es quedés aquí i fer-li un projecte a més llarg plaç i tant de bo amb minuts al primer equip i més endavant amb un protagonisme important, i no només Sander, sinó que n'hi ha uns quants més, lo qual doncs, jo crec que això parla molt bé del club i de la feina que s'està fent.
Vaig acabant també, Bruno. A nivell d'instal·lacions, gairebé que no li dedicaré massa estona al tema de la gespa, perquè s'ha explicat activa i per passiva què li passa, què li esteu fent, ara amb aquest procés de ressembratge, no? Si no vaig errat, que important abans de tenir dos partits seguits a casa. Em vull focalitzar sobretot en el tema de la il·luminació, que ja es va completar aquesta obra principal a les torres de l'estadi per passar il·luminació de tipus LED. Si avui fèiem una ullada, veiem unes quantes bastides aquí a la tribuna, com està ara mateix? Faltava només això, no? Si no vaig errat, el canvi d'il·luminació de tribuna.
Correcte, per diumenge ja estarà tot fet. Ara durant la setmana passada i aquesta s'han posat, crec que són 28 nous focus de LED, i amb això estarà l'obra finalitzada.
Algú pregunta per aquí, i el famós marcador.
El famós marcador està un llistat de coses que s'haurien de millorar, que evidentment són moltes, però també m'agradaria, perquè molts cops doncs estem, no, sempre com volem més millores, i és el que tots volem, però també hem de posar en valor tot el que ja s'ha millorat, no? I no és fàcil, i és veritat, eh? Jo tinc un llistat de coses que s'han de millorar, en el qual hi ha el marcador, però n'hi ha de moltes altres, ja que la gespa doncs estigui millor, ja podríem fer un llistat llarg. Però també crec que hem de donar-li valor a tot el que tenim, que a vegades doncs som molt exigents, i és com ha de ser, però per altra banda doncs també viatgem molt, veiem molts clubs, i el que tenim aquí no és tan habitual a la categoria, en tots els sentits, eh? I la forma en la qual està creixent el club, a nivell identitari, a nivell social, a nivell d'afició, de futbol base, instal·lacions, doncs podem fer moltíssim més. Si estiguéssim al futbol professional, doncs haguéssim mantingut el futbol professional, haguéssim pogut fer encara molt més, perquè doncs, tindríem molt més recursos. Amb els que tenim ara hem de ser conscients i hem de ser responsables del que es pot fer i el que no es pot fer. I si ja és difícil doncs fer el que estem fent, és molt difícil fer el que estem fent i tenir una plantilla com la que tenim i poder retornar el deute, doncs hem de saber quan podem fer una sèrie de coses i quan no. I tant de bo puguem doncs activar aquesta llista, que no es limita al marcador, ni a la gespa, ni a més, doncs al curt plaç.
Sí que és cert que amb la il·luminació s'ha fet un bon canvi.
Sí, no, i tant, no? Il·luminació, quan es va pujar a segona doncs es va actualitzar en moltes àrees de l'estadi, es va fer un gimnàs nou que jo crec que molt pocs equips de la categoria el tenen, i et diria que a segona divisió, bueno, se fan millores, a mesura del que es pot doncs es fan millores al club.
Per acabar, Bruno, i algú preguntava per aquí, ho teníem pendent, vull acabar simplement per saber també la teva opinió, si s'ha fet alguna cosa al respecte d'un episodi molt desagradable que va succeir ahir al nou estadi de Tarragona, al límit del descans, que és un argument del Nàstic, que va baixar a la gespa i va empantar Manel Martínez quan estava dintre de la porteria. Li afegim també el fet que l'acte de Muresan no recull, malauradament, aquest incident. S'ha fet alguna cosa des del club? Es té previst fer alguna cosa al respecte?
Sí, han fet una queixa formal a la Federació Espanyola de Futbol, doncs una mica transmetent els fets, també perquè no estaven a l'acte, i creiem que no podem normalitzar aquest tipus d'actuacions. Creiem que el futbol hem d'anar molt en compte, que aquest tipus de coses a vegades es normalitzen i és inacceptable. O sigui, no pot ser que una persona doncs pugui entrar al terreny de joc i espentar amb un jugador, perquè en aquest cas s'ha d'espentar, pot passar una altra cosa i no podem normalitzar, amb la qual cosa doncs sí, hem fet una queixa formal a la federació doncs traslladant-li la nostra preocupació per aquests fets i explicant el que va passar.
Alguna esperança que pugui prosperar alguna cosa? Ho dic perquè al final aquí suposo que qui té la principal responsabilitat i qui pot fer realment una actuació al respecte és el Nàstic de Tarragona, amb l'aficionat en qüestió. No sé si ho complica o no el fet que no aparegui també a l'acte arbitral, però no sé si teniu alguna esperança que pugui arribar a algun lloc.
L'objectiu d'això principalment és que no es repeteixi. Al final el nostre objectiu és que això no passi més. És a casa nostra també intentem que, bueno, que a vegades no és fàcil, per treure una mica de responsabilitat del club, però el que han d'intentar tots els clubs és evitar a tots els efectes d'aquest tipus d'actuacions. El futbol ha de ser un espai on puguem venir, on puguem gaudir, on puguin venir els nens, on pugui venir gent jove i disfrutar-ho, millorar l'experiència, aquest és un altre punt que estem intentant millorar aquí a l'estadi, molt a poc amb els recursos que tenim, però al final és això, i no pot passar, no pot passar que, doncs, que hi hagi certes actuacions al futbol i fins i tot que arribi a baixar una persona al camp i espantar un jugador. Això és el nostre objectiu principal i per això ho hem fet.
Doncs de seguida en parlarem també a la tertúlia, d'aquest aspecte, amb el qual volíem acabar també una mica per lligar-ho després ara quan estiguin per aquí el Sergi Garcés i l'Albert Burrull. Abans de res, Bruno Batlle, director general del Sabadell, gràcies per acompanyar-nos aquí al Tribuna Preferent número 100 i que millorin les coses a partir d'aquest dissabte, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, Pau.
Doncs les paraules de Bruno Batlle, director general del Centre d'Esport Sabadell, aplaudiments aquí a la sala VIP, a partir de diumenge a les 4, eh? Recordeu aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Sestao River. De seguida fem tertúlia aquí a la sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta. Abans, per acabar d'acomiadar el Bruno i poder fer la transició, tenim preparat també tenim preparada l'entrevista que va fer ahir el Sergi Garcés al nou estadi Costa Daurada amb un dels protagonistes del partit, el central del Centre d'Esports, Pau Resta.
Pau Resta, bona nit.
Bona nit.
Per dir alguna cosa, perquè avui m'imagino que la sensació és agra completament.
Sí, la veritat és que ens trobem en un partit molt complicat, en un camp molt complicat. I bé, l'equip ha estat bé, jo crec que hem començat molt bé. La primera part ha sigut molt bona, semblant potser a la de Ponferrada, però crec que en més ocasions, d'estratègia, personalment també he tingut. I res, al final la segona part, un altre cop una errada nostra, doncs ens perjudica i a partir d'allà doncs s'ha fet molt complicat tot.
Una errada molt grollera, perquè mira que hi ha maneres d'equivocar-se, però no sé si és una sensació de que els rivals amb molt poquet no han de fer gaire cosa per tenir ocasions, perquè avui el Nàstic no havia tirat entre pals, no havia tingut ocasions fins a aquella ocasió, i que el Sabadell té aquesta, permeten que t'ho digui així, aquesta facilitat, malaurada facilitat, per complicar-se a vegades els partits.
Sí, la veritat és que, bueno, ha estat una mica de mala sort, no hi ha hagut un malentès, al final els nervis, no sé, ja torna a veure la jugada, però la veritat és que ho hem d'intentar evitar el màxim possible i hem de començar ja a responsabilitzar-nos, sobretot darrere, fer un pas endavant i aconseguir la porteria zero perquè serà la que ens donarà la victòria.
Això perquè ja ho dèieu tota la setmana, no? Es venia dient a veure si per fi el Sabadell aconsegueix deixar la porteria zero, que és clau, és fonamental en una categoria, en totes les categories, però en una tan equilibrada com aquesta. Però a més, torno a dir, al final fas el repàs de les 5 jornades, no només avui, Pau, i si analitzes els gols d'Irun, el propi d'Osasuna, el propi els de la setmana passada, aquest, són aquella sensació de dir, és que, torno a dir, és que els rivals no necessiten fer gaire cosa, no és tan mèrit propi com desmèrit en aquest cas.
Sí, ja et dic, al final sí que és veritat que s'ha de fer un pas endavant a la línia defensiva, sobretot, i hem de ser autocrítics tots, i m'incloeixo, però bueno, jo crec que també tots els partits hem tingut ocasions per fer el gol i matar-lo, no ho hem fet, i després dos, tres accions que dius ens perjudiquen, però jo crec que estem arribant, estem tinguent, i que també ens hem d'exigir a dalt, i hem de començar a tenir la responsabilitat de fer el gol, la veritat.
Què és de tot l'escenari que s'ha dibuixat després d'aquestes 5 setmanes que més et preocupa? De tot això, veure l'equip avui, circumstancialment, però al final en descens després d'aquestes 5 jornades, el fet d'aquestes facilitats al darrere, de que no s'estigui veient porteria amb tanta facilitat, tot i generar aquestes ocasions, de tot aquest escenari, si t'haguessis de focalitzar, on focalitzaries el més urgent?
Bé, jo crec que una mica tot, no? Però al final, doncs el que diem, primer començar per la porteria zero, ser sòlids, que ens generin el mínim, però bé, no em preocupa la classificació ara mateix perquè estem a la jornada 5, tothom sabem d'on venim, i els del Sabadell encara més, si compten fa 2 anys, però bé, jo crec que és anecdòtic, que l'equip hem de trobar un bon partit. Jo crec que quan trobem un bon partit, aquest equip començarà a anar cap endavant.
I a tot això, no sé si amb aquest puntet de pressió afegida, perquè ara toca, doncs, evidentment, no poder fallar. Ja sé que estem a la jornada 6 i que diràs, home, és que queda molt, però amb aquella necessitat gairebé, com dius, més psicològica que futbolística, fins i tot, de no poder fallar a casa contra el Sestao.
Sí, tenim una bona oportunitat a casa, un altre cop, contra un rival que també li està costant aquest inici, i que ens posarà les coses complicades, perquè ja hem vist que aquí ni el Depor ni el Lugo ni ningú guanya fàcil aquí, i serà un partit bé, que haurem de treballar, que ningú ens regalarà res, i que sí que ha de ser el partit.
Sembla que reitero, i incideixo, però deixa'm que et doni una dada que segur que tens controlada. 5 partits, cap gol a favor del Sestao. Hosti, tu, no serà a Sabadell, no?, que els hi donarà per estrenar-se.
Esperem que no. No tenim la bola, la veritat, que bueno, jo mentre guanyem, la veritat que estaria molt content.
Veig l'última. Veníem donant-li voltes al tema de defensa de 5, defensa de 4. Avui hem tornat a veure aquesta millor versió de Pau Resta. No sé si tu mateix et sents més còmode, entre cometes, que s'entengui, quan tens aquesta possibilitat de sentir-te també més recolzat. Es nota, no es nota, és circumstancial, és una realitat o és simplement una sensació?
Bé, jo crec que és una sensació. Sí que és veritat que el Sabadell, pues, o els aficionats o tots, estan acostumats a veure el Pau de centrada al mig, però sí que és veritat que amb Gabri va tocar jugar a l'esquerra, també puc jugar per l'esquerra, tot el dia he jugat en defensa de 4. Bé, jo crec que podem anar a 5, puc ser més protagonista, puc ajudar més els companys, però bé, jo estic preparat per les dues opcions.
Ànims a la setmana que tenim per endavant.
Merci.
Doncs les paraules de Pau Resta en aquesta entrevista amb el Sergi Garcés, que és una de les novetats de la temporada, també el Tribuna Preferent. Podrem tenir aquestes entrevistes en vídeo amb els jugadors postpartit i alguna coseta més, alguna secció més que presentarem també les pròximes setmanes, que estem coent. Bé, 7:35 del vespre, seguim fent aquest Tribuna Preferent número 100 en directe des de l'estadi de la Nova Creu Alta. De seguida farem també la part de sortejos amb tots els assistents que tenim aquí avui i que podran marxar a casa doncs, o amb una pizza sota el braç o amb algun dels productes de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. Després farem el sorteig. Recordar que de cara a pròxims programes el que heu de fer és la dinàmica dels últims anys, és a dir, participar al nostre chat de Twitch, comentar allà i la setmana que ve entre tots els participants doncs, sortejarem aquests productes. Vinga, va, espai ara per la tertúlia. Albert Borrull, què tal, com estàs? Bon vespre.
Molt bé.
No sé si s'escolta el micròfon. Sí, s'escolta bé, doncs... Res, cosa meva dels auriculars. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bon vespre.
Moltes gràcies.
Ja t'hem mig introduït amb el vídeo de Pau Resta, però bé. Deixeu-me explicar una història abans de començar a fer el que seria la tertúlia com a tal. Preparant aquest programa número 100, a un se li va passar pel cap. Saps què? Anem a convidar aquells tertulians que vam tenir el programa 1 d'aquesta segona etapa del Tribuna Preferent. Aquí n'hi ha dos, de 4. Hi ha dos que no han pogut venir... Li vam fer aquesta invitació també a la Eli Peñalver, però per compromisos professionals no podia ser avui aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Li enviem també una abraçada a l'Eli i per qüestions evidents al nostre Xavi Andreu, que el tenim doncs, enllestint l'arlequinat d'avui. Per tant, aquí incompatibilitat màxima. Felicitats també als companys de l'arlequinat que han fet també els 100 programes ara fa poquet. Albert, Sergi, Albert, com esteu? Bé?
Bueno. Jo païn encara.
Sí, no us veig massa convençuts.
No ha acabat de baixar. Se m'ha fet bola el que vam viure ahir al nou estadi i encara. Ara estàvem, de fet, comentant aquí alguna jugada, la jugada, jo diria, del partit, que és aquesta acció del primer gol que ens va deixar tots, bé, suposo que tothom, descol·locats absolutament.
Pensava que anaves a dir la de l'aficionat del Nàstic, que també ens va deixar descol·locats.
Bé, sí, però... també. El que passa que aquí diria alguna cosa més greu que, no pas, que no em va fer bola. Em quedo gairebé amb un dels últims comentaris que ha fet el director general aquí, no? Aquesta queixa formal, no sé si perquè no es torni a repetir, estic segur que no es tornarà a repetir com a mínim en molt temps, perquè aquesta és la típica cosa que a partir d'ara li posaràs molta més vigilància, però és que no hauria d'haver passat ja directament. Algú se li para el comptador de tant en tant, sempre hi ha algun burrot allà on vas, i ahir ens va tocar a nosaltres el rebre, en aquest cas a Manel en concret, no?
Sí, no, jo vaig tenir la sort o la desgràcia de ser al nou estadi i em va sorprendre molt l'hostilitat de la gent. Jo no, o sigui, hi ha una certa rivalitat d'equips catalans perquè ens hem enfrontat moltíssimes vegades, però molts insults, molta agressivitat i al final també, doncs, bueno, per sort, va ser una petita anècdota això que veiem ara de l'empenta del Manel, però no pot ser gens normal que un aficionat salti al camp i aconsegueixi tocar a un jugador, però en aquella zona veies tota l'estona a la tanca aquesta que hi ha de formigó, que això també és un altre tema que també algun dia algú allà es farà mal de veritat, perquè tenir aquesta tanca de formigó molt a prop de la línia, però bé, és gent allà dreta, asseguda a la tanca, vull dir, no... Però sobretot això, em va sorprendre molt la hostilitat de la gent cap a nosaltres o cap als jugadors, que tampoc hi va haver cap jugada, a mi em va semblar com perquè hi hagués aquesta reacció.
No, és cert que al final de la primera part va ser mogudet en general, però no com dius, perquè l'ambient ja venia calent d'abans, i jo crec que allò ja va acabar de ser el que va acabar d'encendre l'espurneta final que va acabar d'encendre tot plegat. Estem veient el personatge en qüestió, evidentment em refereixo al de vermell i no al que està a terra, que va sortir amb una passivitat general de tothom, és a dir, una tranquil·litat, perquè ni molt menys, com a mínim com ho vam veure en directe, després ni va haver de córrer ni res, o sigui, per les mateixes que va saltar cap fora, se'n va anar cap a la graderia un altre cop. Avui es parlava de que l'havien identificat i que de seguida el van fer fora de l'estadi. Jo aquí ja no m'atreveixo a dir-ho, perquè evidentment no estàvem per controlar si el feien fora o no, però és que aquesta hostilitat de la qual parla l'Albert no només es va traslladar amb aquest fet lamentable, amb els insults que va haver-hi a la graderia, sinó ahir un altre cop, i ja havia passat fa dues temporades, diria que va ser encara amb en Toni Hidalgo a la banqueta,
sí,
que el cos tècnic del Sabadell, delegats, el responsable de material, el Branso i companyia, ja es van queixar del que havia passat aquell dia al nou estadi, i ahir deien que la cosa havia empitjorat. És com si s'hagués anat escalfant això i que cada any han de fer un passet més enllà. No sé, jo tampoc acabo d'entendre d'on radica tot plegat.
El pitjor de tot plegat, i matarem el tema perquè al final
no dona per més,
és que fa dos anys el càstig se'l va endur el Miguel Ángel Rodríguez, el delegat, que va ser expulsat, i que el càstig d'ahir no se l'endú ningú. Ho dic perquè al final també, i amb carinyo pel col·lectiu arbitral, però que el castigat en el seu dia fos el Miguel Ángel Rodríguez i que l'acte d'ahir, que per mi és el punt més greu, no?, que l'acte arbitral no constés això. Ho dic perquè el que hi havia era una interpretació que algú havia caigut de la grada sobre la plegapilota.
Sobre la plegapilota, sí. Jo crec que l'àrbitre va acabar ajuntant aquí les dues històries.
Sí, no?
Hi havia saltat amb la plegapilota, és que havia rebut un cop, o un suposat cop, perquè tampoc està molt clar el per què, i va ajuntar les dues històries. I al final va interpretar que el seguidor que li deien que havia saltat és el que havia fet mal, suposadament, torno a dir, o presumptament, al nen que es queixava d'un cop a la mà. Ja et dic,
Sí, sí, l'acte és surrealista. Jo també vaig allà arribar a casa i mirar a veure si ho ha posat, perquè clar, és que va ser tan clar i tan sorprenent i tan estrany que sí, no, però l'acte explica una història que no és la que... I després, a canvi, això, tens els 300 aficionats nostres doncs allà dalt de tot, engaviats quasi amb no sé quants de seguretat, que dius, ostres, no sé si vigileu o no, una altra... La zona més perillosa no serien els nostres aficionats allà dalt de tot.
Bé, en qualsevol cas, aquesta hostilitat que rep el Sabadell ja en els últims anys a Tarragona, que no és notícia, i malauradament doncs, veiem aquestes imatges lamentables que es van viure ahir. I des d'aquí doncs, recollim aquesta queixa formal que ha explicat el Bruno Batlle i també doncs, denunciar que aquest comportament d'aquest energumen d'aficionat del Nàstic de Tarragona. Bé, en qualsevol cas, tema tancat. Anem a l'altre episodi desagradable, l'episodi desagradable esportiu que es va començar a coure allò cap al minut 59 de partit amb aquest gol de Jaume Jardí. Més enllà del que podria ser una errada puntual, el problema potser és l'acumulació, no? Que aquesta història ja l'hem vist repetida en les primeres 5 jornades i portem una petitíssima mostra de competició, no?
Sí, sobretot també és el que comentava el Pau després del partit, no? Ja són 5 partits, cap porteria 0, sí que hi ha errors que són molt puntuals i que tampoc tenen cap explicació, perquè ahir també ho comentàvem, jo he intentat mirar la jugada famosa 4-5 vegades i encara no entenc què volien fer, però és aquesta també sensació de fragilitat i que 5 partits sense cap porteria 0, ostres, et fa ja, no sé si preocupar és la paraula, però... I després també aquests dubtes, ja que no sabem si és millor jugar amb 5, amb 4, perquè si amb 5 tampoc tenim aquesta solidesa i després quan ens marquen hem de passar 4, ja dius, no sé si és millor començar amb 4 i és aquesta sensació de no estar segurs a darrere i de dir, ostres, avui doncs acabarem amb 0, i si és 0-0 doncs serà 0-0, però saps que en qualsevol jugada et poden marcar i això no... Segur que els jugadors tampoc estan còmodes en aquesta situació.
Són 5 partits i crec que avui fèiem el càlcul a la ràdio que tret del gol de Ponferrada, que és una jugada trenada on pots estar més contundent, si vols dir així, a l'hora d'aturar la paret, no? que llença Lluri, en els altres 4 partits els gols encaixats a tots els partits com a mínim és una errada. Una errada greu, grotesca, que és impròpia, no? Si ens fixem en el partit del Real Unión, reps un gol així. Si et fixes en el partit que guanyes aquí, però si recordes... Si recordes el gol d'aquí, 2-1, que al final el capgires com el capgires, neix d'una vegada on et confies que la pilota sortirà, no acaba sortint, i te'l fan. Després ve, com deia en Ponferrada, que aquí jo li dono més mèrit a la qualitat dels jugadors de la Ponferradina, que no passa desmèrit defensiu. Però és que, clar, si recordem Logroñés, no cal fer molta més història, i ahir comets 2, perquè la segona també, el que passa, clar, és comparada amb la primera, al final acaba sent una jugada molt natural de futbol. Si l'analitzes per si sola, penses, hosti, al final un s'ajup, l'altre s'aparta, el porter no la veu venir, o sí la veu venir, però quan vol veure la venir ja li ha passat, podria ser més natural o més normal.
És més difícil de defensar, està ben segada la falta.
La primera estic d'acord amb tu, que ens vam quedar, bueno, jo parlo per mi, em vaig quedar completament fred de no saber ben bé què havíem fet i com podies donar vida, perquè sí que ho havíem comptabilitzat, ja sé que ara és fàcil dir-ho, fins aquell moment el Nàstic no havia xutat entre els 3 pals a la porteria del Sabadell. Clar, si tu acabes donant aquest avantatge, és igual que sigui el Nàstic, és igual qualsevol equip de la categoria ara mateix, t'ho aprofitarà uns dies més, uns dies menys, però és que estàs donant molt avantatge als rivals i estàs generant a tu mateix molts dubtes al darrere, que per mi és la part més preocupant del que hem vist fins ara en aquestes 5 jornades, que és que, com diu l'Albert, ara ja no saps què pot ser millor, si defensar així, si defensar així, si sortir més endavant, a pressionar més a dalt i intentar recuperar, però vigila perquè l'esquena que no te les tirin llargues, perquè també les has patit, com el dia del Logroñés, amb 2 passades llargues en van tenir prou per treure tots els colors. Hosti, ja et dic, aquesta... És que cada cop que la veig, un que gira, l'altre que no. I bé,
sí, millor passar pàgina. Sí que és cert que, tret de l'accident a casa contra la SD Logroñés, que ve molt condicionat també per aquest canvi d'esquema, clar, la llàstima és que potser el Sabadell sí que havia estat una mica més sòlid a l'hora de concedir ocasions al rival. Parlo sobretot de les dues últimes mostres fora de casa. Tant el Toralín en el global, en el conjunt dels 90 minuts, com ahir els primers 60 minuts. Clar, realment a l'equip potser se li notava una millora, no?, a l'hora de concedir ocasions. Després el problema és que, clar...
És que no necessiten tant. Per mi el problema és aquest. És que dius, sí, no t'han atropellat, no t'han passat per sobre d'una manera espectacular, que ho podries fins i tot arribar a entendre en algun cas, penso ara, per exemple, en Ponferrada, pel potencial del rival, etcètera. Però, clar... Tampoc és allò un consol massa... Per mi no ho és, que no t'ataquin o no et generin molt, però si les 3 que et generen o tu te les provoques o ells en tenen suficient, és que per què vols més? L'altre dia de Logroñés vam acabar sortint amb la sensació de hòstia, n'hem tingut moltes per poder arribar fins i tot, no empatar, no, haver guanyat el partit. Ja, però anava 0-2, has de tenir en compte en quin escenari et mous de partit com per treure tan pit a l'hora de fer una valoració.
No, i aquesta sensació també de que tu per fer un gol necessites 500 ocasions i claríssimes, i que el rival amb res, perquè ahir no és el que dèiem, no havien fet res la primera hora de partit, els hi regales ja no, el primer gol, el segon gol, l'expulsió, i amb res acabes perdent un partit que portaves una hora fent una feina bastant bona en un camp difícil, en un ambient complicat, però amb aquesta sensació això de fragilitat i de que tu has de fer mil coses per fer un gol i el rival ja no que les faci bé, sinó que a sobre li regales tu.
Estem trobant en general, ara sé que focalitzar-ho queda molt lleig, però al final, si pensem en com va anar la segona volta i sobre què es va cimentar una miqueta la reacció traient el ressorgir de David Estals, que ja va ser un referent, traient que tenies un tal Pau Víctor, que et va aguantar bona part de la primera volta, no et diré sol, però bueno, era una mica el protagonista, però que després no va desaparèixer, però va fer una temporada més regular, per dir-ho així, però tenies noms propis molt clars que et van venir en el mercat d'hivern i que et van ajudar a... Evidentment, això és un esport d'equip, eh? I tothom insuma i tothom compta, però no fixar-nos que els gols de Cristian Herrera ens van donar vida i que les aturades d'Hortolà et van donar vida seria ara mateix enganyar-te al solitari. I ara mateix, per posar noms en concret, doncs ni Hortolà està tenint aquest encert a l'hora de ser el salvador, tot i que encara t'està traient accions, puntuals o no, però encara t'està salvant d'algunes. Però clar, després jo crec que encara li pesa, tant de bo m'equivoqui, la jugada d'Irun. Quan s'està refent de la jugada d'Irun, ve una errada gairebé més bèstia per mi que la d'Irun, que és la d'ahir. La d'ahir no l'acabo d'entendre i no la focalitzo només. Toni Herrero, aquí van els dos de la mà. Però aquests noms propis, que teòricament van ser l'èxit, en el cas de Cristian Herrera, perquè ja tenia el contracte signat, però en el cas d'Hortolà, perdó, que ens vam alegrar tots, i crec que amb raó, d'haver aconseguit retenir un porter d'aquest nivell, com el que va demostrar la segona volta, ara mateix ho estàs trobant a faltar. I tampoc trobes ningú més que ocupi aquest espai, amb aquesta claretat, dic, de protagonisme que hi havia l'any passat. A mi m'està faltant que algú agafi aquest rol de dir, bé, mentre Cristian Herrera no encerta a veure gol, perquè ahir van tenir un altre parell de molt clar, sobretot la de la segona part, claríssima, i el nano està negat de cara a porteria, tant de bo allò dels davanters, quan foti el primer li vinguin tots de cop, però tampoc trobes el recanvi. El recanvi em refereixo no per substituir-lo a l'11, sinó perquè dir, bueno, mentre aquest no es troba, doncs no sé, que a Baselga li surtin les coses, que, no sé, que Estals, al final li estàs demanant a un equip que ahir va acabar un altre cop amb Vladis, amb Estals, aquí al dia de Logroñés vam acabar amb Sander, hosti, ojo, que anem amb això pel món, perquè no estàs trobant tampoc que els més experimentats agafin aquest rol. Deia avui Pau Resta, necessitem un partit bo, doncs a veure si és veritat que surt un partit bo.
Sí, no, i això que deies del mercat d'hivern passat, clar, sí que vam donar com molt mèrit a aquests dos jugadors que comentaves, que per mi van ser claus, que potser tampoc era just només focalitzar-ho amb ells, però clar, ara quan no estan potser tan bé o no estan donant el que havia, o estàvem mal acostumats a que ens donaven, segurament es nota més en aquests dos jugadors sobretot. I també al mig del camp tampoc sembla que acabem de trobar aquest pivot, no sé si doble, triple, depèn de quin partit. David Estals li demanem que faci de tot, però tampoc pot ell sol robar pilotes, passar a ser creatiu. També hem tingut baixes en aquesta posició, un jugador que acaba d'arribar, que ahir l'estona que va jugar no va estar malament del tot, però sí que necessitem sumar ja i té 3 i tenir un partit bo, perquè hem tingut estones bones. A Irun, tot i el primer gol en primer minut, hi va una estona que no vam estar malament. A Ponferrada, una estona una mica més llarga, que vam estar bé. El dia de Logroñés, jo crec que la segona part també hi va una estona que vam estar prou bé. Ahir, la primera part, també estem relativament bé, però clar, per guanyar partits has d'estar bé tot el partit, si no, i més amb errades aquestes tan greus, no sumes, està clar.
Hem parlat, o heu parlat en aquest cas, de dos noms propis, com són Adrián Hortolà i Cristian Herrera, que han de ser dos pals de paller d'aquest Sabadell 23-24. Ho dic perquè també hi ha comentaris, aquí al xat deia l'Albert que el rendiment d'Hortolà li preocupava molt, que la renovació més il·lusionant i la decepció més gran fins al moment, diu fins i tot que potser necessitaria dos partits a la banqueta, i comentava també el Raül, que el tenim per aquí entre el públic, que necessitem recuperar Cristian sí o sí, que quan faci el primer, una mica en la línia del que deia Sergi, la cosa canviarà, que n'està convençut. És que al final potser fa lleig focalitzar-ho només en un parell de jugadors, però és que són jugadors capdals en aquest equip.
Sí, i al final, és que clar, on vas a buscar les referències? Doncs precisament això. O sigui, quan algú té galons és precisament perquè, torno a dir, en un esport d'equip tothom suma, però després hi ha qui realment ha d'aguantar que el vaixell estigui flotant tota l'estona. i pot ser lleig o no pot ser lleig, pot ser just o pot ser injust, però és així, aquí i on vulguis. No perdem de vista, al final has perdut també, deies ara Albert, el tema del doble pivot o d'aquest jugador que hem perdut, clar, també has perdut una altra referència. No sé, 38 partits, tots crec que teníem clar que per sort o per desgràcia Raül Baena no te'ls havia d'aguantar. Clar, que jo crec que no hi comptàvem és que el perdrem 10-11 partits fàcil, els que ja porta, eh? O sigui, els 5 que ja porta, i posa-li 5-6 més en el millor dels casos. Hosti, és que al final, en una posició on a sobre vas molt coix, eh?
Molt
perquè,
crítica, sí.
Més enllà de la importància que tingui aquesta posició en el terreny de joc que la té, és que a sobre no vas sobrat d'efectius precisament en aquesta posició, perquè així s'ha fet, perquè així s'ha pogut fer o perquè no s'ha pogut fer d'una altra manera amb el mercat de fitxatges. Però clar, és que estàs, que se m'entengui, eh? És que estàs inventant cada setmana. Perquè al final per allà hem provat Fran Callejón, David Astals,
Gualda.
Gualda també un dia una mica més avançat, un dia més de stopper. Però cap d'aquests, Beitia ha tingut els seus minuts, pocs, però ha tingut els seus minuts, deies, em sembla, i Pau, que sobretot fora de casa, que a casa encara no l'hem vist debutar.
Ha jugat tres estones, les
tres
fora
estones,
de casa.
Sí, sí. O sigui, cap d'elles de titular, tot i no ser-hi el teòric pivot, defensiu, titular, referència, que és Raül Baena. Clar, si els que no, els que podrien ser-hi no hi poden ser per, malauradament, una lesió, els que sí que hi són no estan en el seu millor moment o no estan amb l'encert que ara mateix necessitaria l'equip. Són molts, o sigui, és massa lastre el que vas portant quan les coses no et surten bé, perquè això mateix, amb una miqueta de més sort, si haguessis sumat aquí una miqueta allà, ara ho veuries d'una altra manera i potser tot seria més rodat, però no, la realitat és la que és. 5 partits, 15 punts possibles, només n'has fet 4, anecdòtic o no, ja sé que a tots ens molesta, però ara estàs en descens, jo li posaria encara l'etiqueta, encara ara l'etiqueta d'anecdòtic, però en una temporada on ens havíem il·lusionat, ja no parlo de cotes grans, amb no patir, o no patir tant com la temporada passada, l'inici no t'està portant per aquest camí. Això es pot reconduir, evidentment, i espero que sigui així.
Però sí, més que la classificació, que això està en descens a la jornada 5, no li veig cap lloc. És més la sensació aquesta d'una altra vegada haver de tornar a remar, guanyar 2 o 3 partits seguits per sortir, per poder jugar tranquils, perquè diumenge, ostres, ja poso la pell dels jugadors i és un...
Albert, perdona, i ahir mateix, d'una manera sutil o no, qui introdueix la paraula ultimàtum en el discurs és el propi entrenador, que ningú li va preguntar per aquesta qüestió, i és ell mateix el que no vull parlar d'ultimàtum, però guanyem sí o sí. Perquè, clar, llavors et queda la segona part de la frase, perquè i si no, i aquí ja l'interrogant es fa molt gran, i estem a la jornada, o estarem a la jornada 6.
Ja sé, aquesta és que fa com, no sé si és mandra, cansament, perquè ostres, estem a mes de setembre encara, portem 5 jornades, es fa dur, una altra vegada com l'any passat i l'anterior, i haver de remar sempre en contra i anar mirant, de sempre haver de guanyar per treure el cap, ostres, es fan dures les temporades així.
Sí, diu perquè, per exemple, el Miguel Ángel, que comença a fer poc que ho passem pitjor que l'any passat, que l'any passat estàvem preparats segurament per patir, però aquest any no pensàvem estar així. I vaig amb una pregunta que feia per aquí l'Òscar també, que deia, l'equip va baixar els braços després del primer gol? I ho lligo potser amb l'argument que deia abans el Bruno, que parlàvem d'un punt fins i tot de neguit. És el principal enemic ara mateix del Sabadell, el treure's aquest neguit de sobre, aquesta mentalitat de si ens fan mal, malament?
A mi em va semblar que el primer gol era un cop dur, però més que el gol després d'una hora bastant bona que quasi no tens ocasions en contra, jo crec que és més la manera del gol. Ens va deixar una estona, com es diu, tontos, perquè no ens va costar molt reaccionar i quasi que fins que no et fan el segon, quan ja després ja no hi ha temps. Però és més, suposo que és la manera de dir, ostres, no em crec, no?, el gol que ens acaben de fer, perquè és que va ser surrealista, i aquest és el cop dur, més que el gol, la manera.
Jo, si per baixar els braços entenem una voluntarietat de fer-ho, diria que no. Que l'equip no va tenir reacció, estic d'acord amb l'Albert, després del gol, això crec que ho vam veure tots, és a dir, el que més va fer patir ahir és aquella sensació de dir, queda mitja hora, si tu mires fredament, tens tindries temps de refer-te, i en canvi és que vas estar grogui, 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 completament grogui, amb molt poca reacció general, diria, potser amb alguna espurneta particular o molt, molt individual, i no és ja fins a la desesperada els últims minuts, gairebé amb el partit trencat, que te'n podien haver fotut el tercer ells, com podies haver tingut una mica més d'encert tu per fer el 2-1, podia haver passat gairebé una mica de tot, que no tens aquesta sensació de dir, bé, com a mínim l'equip ara ja de perduts al riu que es diu i ara sí que es llença ja l'atac. L'impàs que passa, no sé quants minuts estem parlant, si són 15 minuts o 20 minuts, que passa del primer gol al segon gol, el més preocupant és que semblaves, allò que es diu, un ninot en mans del Nàstic, que sense fer-te gran mal, perquè tampoc et va fer gran mal, però tenia el partit completament controlat per la sensació d'inoperància del Sabadell, d'impossibilitat de realment arribar a fer-li mal de cap manera a l'equip del Dani Vidal.
Les famoses dinàmiques, com entoma un rival, un equip, sí, però clar, un gol a favor o un gol en contra.
Clar, en el cas del Sabadell el problema jo crec que és això, és que és, a part de la manera que és, torno a dir, és molt, molt grotesca.
Sí, infantil.
És realment un error d'aquests que no pot passar i passa. És jo crec que tot el cúmul que porta, és que només són 5 jornades, però és que en aquestes 5 jornades, torno a dir, traient el dia de Ponferrada,
és que de fet només has sumat el dia que has començat marcant,
sí.
Només 5 jornades, però clar, sembla que quan reps un gol primer ja ens costa un munt. Cada partit és diferent i el dia de Logroñés també és un partit molt estrany, però és aquesta sensació que si no marques tu primer...
Sí, però mira, què et diré, Albert, fins i tot el dia d'Irun, que encaixes en el minut 1, que algú podria haver-se quedat ja tocat, l'equip reacciona, té aquesta capacitat de reaccionar a la seva manera, amb un partit molt igualat, que acabes empatant i gairebé quan ja no havia de passar res més, arriba l'error de llibre aquest, de les mans toves que se t'escapa la pilota... Però vas tenir reacció. Jo, no sé si Òscar, em sembla que has dit...
Aquí el tens al davant.
Aquí davant. Òscar, sí. Doncs estic en això. O sigui, a mi el que més em va preocupar d'ahir és que després del gol sí que tens aquesta sensació de dir, hosti, l'equip gairebé en aquell moment sembla que li diuen que pot marxar ja i gairebé diuen, vinga, sí, marxem, que prendrem mal. I clar, vas acabar prenent, o sigui, vas acabar prenent mal, malauradament, perquè ara que estic veient l'expulsió, a sobre pagues un peatge molt més gran, ja no pensant en ahir, com es diu en aquests casos, perquè ahir ja ho tenies perdut, sinó perds un dels jugadors ara mateix de lo poquet que s'està potser cremant, salvant de la crema generalitzada, que és Pablo Monroy. Mira, ni que sigui amb l'estratègia, t'està donant molt. Ara ja penses, què veurem, David Estals, com l'any passat, jugant de carriler...
En la seva posició...
Sí, clar, però...
Preferida, anem a dir així, perquè ens ho va dir la setmana passada aquí.
I que al final t'estàs agafant a aquesta carta, però en tornem-hi. O sigui, el peatge d'ahir, si l'analitzes fredament, la setmana ha estat nefasta, la prèvia ha estat nefasta i la ressaca encara és més greu, per això, derrota, sensació un altre cop... I a sobre amb aquesta última expulsió de Pablo Monroy.
Va, 8:02 minuts, fem un alto en el camí, fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem d'alguns noms propis més que esteu preguntant per aquí. Dos defenses, Antonio Sánchez i Biel Ferrés, que estan de moment inèdits en aquest inici de temporada pel que fa a la Lliga i també sortegem tot el que tenim aquí a la taula. Fins ara.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra? T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa? A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Digues la teva a Twitter amb l'etiqueta TP946 i podràs guanyar marxandatge oficial del Centre d'Esports.
Va, que estem aquí ja de tornada al Tribuna Preferent número 100 de Ràdio Sabadell. Agafarem el paperet per aquí perquè tenim sorpresa avui per celebrar, insistim, aquests 100 programes del Tribuna Preferent, i és que donem la benvinguda a la família del TP, a la gent de Pizzeria Napolitana Maximus. A veure si podem també enfocar, Roger, aquí a les magnífiques capses que ens acompanyaran durant tota la temporada d'aquests nous companys de viatge de Maximus. Una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, que ho tenim, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable amb multituds de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Comenceu per una bona amanida, podeu triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Pizzeria Napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar i que volem que tots pugueu gaudir de Maximus. Aquesta temporada al Tribuna Preferent sortejarem un dinar o un sopar per dues persones, el que preferiu, valorat en 40 euros a la pizzeria Napolitana Maximus. Anirem repetint això, ens haurem d'aprendre, cada setmana. Avui és el primer dia aquí al Tribuna de la gent de Maximus. Pren nota, Raül Chao, que et veig despistat, estàs allà al fons. No sé si serà Maximus o no aquesta temporada la teva. Bé, en qualsevol cas, a tot això també tenim productes de marxandatge del Centre d'Esport Sabadell aquí damunt la taula, que anirem sortejant. La nostra gran Helena Molís, que està avui fent cosetes per les xarxes, la tenim per aquí a la sala VIP de la Nova Creu Alta. A tots els assistents els ha anat repartint un numeret de l'1 al 30, que diria que el teniu tots, no? Heu agafat tots un numeret. Vosaltres no teniu ni idea, no?
Heu agafat dos.
Espera, no sé si t'has punxat, Sergi.
He dit que el Raül ha agafat dos.
Espera, anem a
tornar. Repetiré la broma per tercera vegada. El Raül Chao ha agafat dos números.
Ara s'ha escoltat, ara s'ha escoltat bé.
No, hi havia suficients números ja.
N'agafa,
no tocaria igualment.
N'agafa 29 i tampoc li toca, eh? Però bé.
Va.
Bueno,
el Javi s'ofereix a compartir la pizza. Bé, el dinar o el sopar Maximus és per dues persones, valorat en 40 euros. Vull dir, podeu fer a partir d'aquí el que vulgueu amb el premi. En qualsevol cas, que l'Albert i el Sergi seran les nostres mans
Albert,
innocents.
Que sigui l'Albert.
Per no aixecar suspicàcies, no?
Imagina que li toca al Raül Chao el dia que dic jo el número. Calla, no vull aquesta responsabilitat.
Fem una cosa, anem, amb carinyo, anem de menjar més o què? Deixem les pizzas pel final?
Sí.
Comencem pel marxandatge del Sabadell?
Ara li toca al Raül i dirà que no té el número. Que torni a entrar un altre cop.
A veure, hem repartit números de l'1 al 30. Començarem per la gorra del Centre d'Esport Sabadell. Albert, un primer número de l'1 al 30, va.
Mira, espero que els punts que tindrem diumenge, 7, el 7.
El 7. Algú per aquí a la sala té el 7?
Home.
Sí? L'Edu. Doncs l'Edu, que s'emporta l'Edu Mesa, que s'emporta aquesta gorra. Si no, Edu, tranquil, que al final, em recorda tant, i al final te la donem.
Recorda-ho,
Som-hi, va. Següent número, què? Per la pilota? Vinga, va, per la pilota del Centre d'Esport Sabadell. Albert.
Doncs, com que espero que marqui Vladis, el 17.
El 17 de Vladis, doncs se l'emporta el Javi, que el tenim per allà al fons.
Una oportunitat que ha perdut Raül Chao de tenir pizza avui, perquè ja el seu partner in crime acaba de...
Continua viu, Raül Chao a la...
Sí.
A la lluita per la... Es farà, la temporada serà catxonda. Anem per la bufanda ara, aquesta bufanda dels 120 anys, sí? Vinga, Albert.
Va, a veure si donem sort a l'Adrià Hortolà, el 13.
El 13, algú té el 13 per aquí...
Ningú té el 13?
Ningú té el 13?
Chao, digues la veritat,
Doncs un altre, va.
El 14.
El 14? Tampoc?
Has repartit tots els números o no, Helena?
No, l'han repartit tots.
Això ja m'estranyava.
Però deu haver-hi una vintena de números repartits per aquí, Doncs un altre, va.
15, anem sumant, a veure fins que surti.
Anem sumant el 15.
15 tampoc?
No, ningú té el 15.
El 16.
El 16, vinga, ja tenim el 16 per aquí.
Estava el Rubén aquí esperant a veure si continua no sortint. Al final em toca.
Això pel que fa a la bufanda, aquesta bufanda dels 120 anys. Anem amb aquesta samarreta tècnica. Xula, Sergi?
Espectacular, aquesta.
L'hem tocat per dins i hem dit...
Espectacular, m'ha deixat frapat,
Aquesta, tot i ser de màniga curta, a l'hivern no passes fred,
No.
Amb aquesta samarreta. L'Albert,
Doncs mira, l'11 de David Estals.
L'11 de David Estals, el Toni que el tenim aquí al davant, el Toni Pacheco, que s'emporta aquesta samarreta. Vinga, va, anem
al premi gros.
Premi gros.
A veure, tens a veure el número, eh?
Que el tindrem cada setmana, aquest premi de Màximus, però que fa il·lusió sortejar aquesta primera pizza. Albert, va.
Doncs direm l'1, no? El primer, que és el Sabadell.
L'1.
Doncs bueno, Vicenç.
El Vicenç. Aquesta primera pizza de la temporada.
Què tenies? Ciao. El 2. Oi, 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 oi.
No podia començar d'una altra manera la temporada, eh?
Jo crec que mai has estat tan a prop realment.
Sí, una vegada també. Basta, però...
Hòstia, tu.
Ai, Déu meu. Déu meu. Ja tenim aquí el primer momentàs de la temporada, el tribuna preferent. Ai, va, segueix intentant. Has posat comentari, Raül? Has comentat, no, al xat? Doncs la setmana que ve una nova oportunitat.
Torna a entrar en el concurs.
Una nova oportunitat. Bé, en qualsevol cas, 8 i 10, que ens queden 20 minutets encara de programa número 100 del Tribuna Preferent, aquí a la sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta, fent tertúlia ara mateix amb el Sergi Garcés i amb l'Albert Borrull. Gràcies a tots els que ens aneu comentant ara pel xat. El Crispolo ens deia enhorabona, amics, per aquests magnífics 100 programes i a pels 100.000 més del Tribuna.
Els 100.000 jo no vindré.
No, jo tampoc el veurem, sembla. En qualsevol cas...
Puc fer una broma de molt mala bava que han llançat per línia interna o no?
No.
Hortolà no està encertat ni en el sorteig. El número 13 que has dit no el tenia ningú. No direm el què, direm el què, no direm el qui de moment.
El,
però...
el pecador, no? Ja, però em puc imaginar per on van els trets. Bé, en qualsevol cas, si l'Albert Borrull hagués dit el número 2 d'Antonio Sánchez, doncs li hauria tocat la pizza a Raúl Chao, i vull reprendre el fil parlant d'aquests dos noms, no?, que ara ens preguntàvem per aquí pel xat, d'Antonio Sánchez i de Biel Ferrés, que són dos futbolistes que ocupen la mateixa demarcació, que són centrals, que estan inèdits, que encara no han jugat en Lliga i que potser doncs, surten a escena perquè la línia defensiva del Sabadell està oferint dubtes en aquest inici de temporada.
D'entrada dir una obvietat, que és que són molt joves els dos. En el cas de Biel Ferrés, molt, molt, molt jove, insultantment jove. Crec que aquí li pesa. O sigui, aquí ja sé que Miquillador... no es casa o ha demostrat que s'hi ha de donar oportunitats les dona, però crec que aquí li pesa i molt el fet de que Biel Ferrés al final és un jugador, com dic, insultantment jove en el bon sentit de la paraula. Amb això no estic tancant-li cap porta, perquè tampoc sóc ningú ni per tancar ni per obrir la porta de que pugi jugar. És una impressió que em dona, una sensació que tinc al voltant del perquè. Encara no l'hem vist actuar. En el cas d'Antonio Sánchez sí que em sorprèn una mica més, posant un asterisc molt gran que tots crec que tenim controlat, que és la pretemporada que ha passat. És a dir, problemes físics de salut que no l'han deixat de fer una pretemporada normal, les últimes setmanes un problema a l'ull que tampoc no l'ha deixat entrenar amb normalitat 100%, tot i que ha estat a disposició del tècnic. I crec, o vull creure, que també al voltant de tot això és quan l'equip ho està passant tan malament, una aposta per la teòrica, que no sempre és seguretat, però per la teòrica veterania aquí al darrere, intentar trobar aquestes peces que et puguin donar aquest punt d'experiència, és a dir, en el cas de Melivia i en el cas de Toni Herrero aquestes darreres setmanes, fins i tot en Fran Callejón quan ha hagut d'actuar, però vaig una mica a la posició natural, molt òbvia, i només amb l'excepció, beneïda excepció de Pau Resta, a qui li preguntàvem ahir en aquesta entrevista que hem vist ara fa una estona, i jo continuo mantenint el dubte. Ell va sortir-se molt torero, com toca en aquests casos, però jo quan el veig patir més clarament és quan ha de tenir una marca referencial a la línia de 4. Crec que aquí pateix. Quan està a la línia de 5, està un pèl més alliberat, joc més directe, respon amb més seguretat, i potser respon tot això al que et dic, a aquest punt d'intentar, que de moment no es dona, trobar amb la clau de les peces al darrere. Veurem si Toni Herrero paga les conseqüències, és un dels damnificats després del que va passar la jugada d'ahir de l'1-0, i recordem que aquí podries encara fer actuar o un altre com Fran Callejón, o Ricard Pujol fer-lo jugar de central i mantenir Carri, que ha desaparegut
dels 11 titulars, encara que el dia del Logroñés, per necessitat d'última hora, va haver d'actuar ahir com a suplent. Veurem, home, ja sé que les edats són, al final diuen són un número i aquestes coses, però ja et dic, jo crec que el tema d'edat, ja en el cas d'Antonio Sánchez, afegint-hi aquesta pretemporada tan estranya que ha hagut de patir per temes de físics, li està pesant el fet de no tenir, ara per ara, aquesta oportunitat encara.
Sí, bueno, aquests dos jugadors no els he vist poquíssim, una mica la pretemporada, però tampoc els conec, però crec que aquí també més el tema és també acabar de definir com volem jugar, si en defensa de 4, si en defensa de 5, després tens com 3 jugadors que poden arribar a ser laterals esquerres, com el Ricard Pujol, Toni Herrero i Carrión, el lateral dret sí que està una mica més definit, i després els centrals, també jo crec que n'hi ha alguns que els hi va més bé jugar amb 3 centrals, alguns que tinc la sensació que els hi va potser més bé jugar només amb 2, però anem fent encara, sembla com bastantes proves i no acabem de trobar, fins i tot això, Callejón, que en teoria és més migcampista, l'has fet servir gairebé igual de central que de migcampista, és com que no acabem de trobar ni la manera de jugar, perquè hem anat provant defensa 5, defensa de 4, ni qui juga de central. Sí que potser Melívia i Pau Resta són més fixes, però el tercer, aquest central, acabem de fent moltes proves i no acabem de trobar.
Jo, salvant moments, crec que l'aposta de la línia de 5 és molt clara, o més clara. Els 3 centrals i els 2 carrilers. D'aquí que em sobtés encara més, el dia del Logroñés, hem sentit les explicacions de Miquillador i, evidentment, ell millor que nosaltres se suposa que ha de saber què és el que buscava o el que esperava d'aquell partit. Però a mi em va sobtar, perquè veníem d'això, d'haver fet un partit molt segur en línies generals i patint, i sabent patir a Ponferrada, i el canvi aquell dia em va sobtar. No em va sobtar tant que tornéssim a la línia de 5 davant el Nàstic de Tarragona, que té els seus pros i les seves contres, eh? Evidentment, com tots els sistemes, és allò de la manta, no et dona per tot, o et tapes per dalt o et tapes per baix, perquè no vas sobrat de manta, precisament. Però en el cas de la línia de 5, crec que Miquillador és més partidari, o ho ha demostrat fins ara, de jugar d'aquesta manera, i ja veurem. L'equip és evident que quan juga de 5 perd presència, no de manera matemàtica, però sí que perd més presència, li costa molt més, o li costa més, per no ser exagerat, li costa més després ser creatiu de mig camp en endavant, tot i que generi oportunitats, que ahir alguna, poc o molt, es va generar més per sorpresa, per agafar la contra i recuperacions ràpides, per un tema de com d'avançada poses la línia, com d'alta poses la defensa a l'hora de recuperar. Veurem, jo apostaria perquè no hi haurà molts invents contra el Sestao, tot i que veient el potencial ofensiu del Sestao, i no vull cridar el mal temps, no sé si és per patir tant. No han marcat, però ahir fèiem la broma, gairebé ni cotitza, que tenim tots els números de...
Perquè ells no marquen i nosaltres no tenim la porteria.
Sí, sí, alguna cosa ha de passar, eh? O sigui, una de les dues coses s'ha de trencar. O mantenim la porteria zero o ells marquen. Totes dues és impossible que es donin, però allò, parafraseando que dirien a Lluís Carreras, si ara li diguéssim aquesta estadística, diria allò de... Doncs estem més a prop de veure un gol al Sestao. Per tant, més a prop de que això passi o més a prop de que el Sabadell sigui capaç de deixar la porteria zero.
No, i al final la defensa de 5 també és molt relatiu, perquè depèn de com tu mires. Si tens uns laterals molt ofensius, també pots arribar a dir que jugues amb defensa de 3 quan ataques. Vull dir que també els laterals crec que tenen, amb aquest esquema, un paper important. I com deies, també a vegades sí que tens la sensació que els dos del mig del camp a vegades no donen l'abast, no? És això que dius, però clar, si vols tenir com més solidesa, que no l'estem tenint, però de jugar amb 5 a darrere, després al mig et sembla que vas com una mica coix, i els 3 de davant sí que de tant en tant n'agafen alguna, però ahir també, tot i tenir ocasions i no està malament del tot, la primera hora de partit sí que molta sensació de pilota llarga i saltar-te els dos del mig del camp, que sí que tens Manel, que et baixa pilotes, però els dos del mig del camp crec que hauríem d'intentar que participessin més per no sempre buscar aquesta pilota llarga, algunes diagonals, que són jugades complicades.
12 minuts per arribar a 2:15 de nou. La pregunta del milió, i ara què, no? Ho dic perquè alguns comentaris aquí al xat ens deien... Els pròxims partits, 6 de 6 ha de fer el Sabadell, a casa, contra el Sestao River i el Fuenla, 9 de 9, alguna més enllà, i deia que s'havien de guanyar els pròxims 3 partits seguits. Déu-n'hi-do, es posa aquí el llistó alt.
Jo no veig cap element que em porti a pensar-ho, més enllà de que al futbol poden passar totes les coses, però ara sent realistes, o sigui, amb el que t'ha demostrat fins ara l'equip, hòstia, és agosarat, pensar que... Ja et dic, més enllà de que el
tercer...
futbol, insisteixo, poden... El tercer, Rayo Majadahonda.
Rayo Majadahonda, oi?
Sí, allà al Cerro de l'Espino.
Després ve el Depor, aquí a la Nova Creu Alta, sí. I després, simplement per fer l'apunt, Celta Fortuna, que s'ha modificat lleugerament l'horari, ha passat a ser el dissabte 28 a les 4 de la tarda. Era a les 5, s'ha mogut una hora, s'ha avançat una hora per qüestions logístiques.
És que després del Celta Fortuna sí que ve un petit turmalet, sense menys tenir el propi Celta Fortuna, però em sembla que és Real Sociedad, Barça Atlètic i Lugo. Em sembla que venen seguits aquests tres. Però bueno, és que al final, sí, és que miris cap on miris.
És el calendari.
Ara mateix tots et semblen realment equips molt potents, més per dèficit teu demostrat fins ara amb aquests problemes puntuals, però molt, molt decisius. I clar, és que hauràs de fotre alguna campana haurem de fotre, algun campanasso, perquè la lògica no et porta a salvar-te. I al final és evident que l'equip va agafar un rodatge i es va saltar la lògica en més d'un partit. Ara mateix, a curt termini, jo pensaria en Sestao i em deixaria d'anar molt més enllà.
Sí, sí, no, hem de pensar només en diumenge i pensar que hem de tenir 5 equips per sota nostra, sigui com sigui, i si els podem tenir abans de l'any passat, com no vam, al final no vam patir, però com abans ho puguem matar i tenir aquests 5 per sota, millor. I començar a mirar partits, i és que el calendari, és que tots els rivals, és que si sempre dius el mateix, però... La primera ref, el nivell, s'ha notat moltíssim el canvi de segona B a primera ref. Vull dir que hi ha molts pocs equips que diguis, qualsevol dels dos grups, de dir, ostres, aquests baixaran segur, perquè és que baixant a 5, només dos grups, el nivell puja i hi ha aquells equips estranys que segona B, a vegades hi havia 3, 4 equips que feien molts pocs punts. A primera ref potser n'hi ha un per grup, vull dir que fins al final estarà tot superigualat.
Estava mirant ara, que estem veient imatges del Sestao d'aquest cap de setmana contra la Cultu, amb la tonteria del Sestao que fem, o que faig un punt de broma, ha perdut menys partits que el Sabadell. O sigui, és així, no ha marcat, té menys punts que el Sabadell, però n'ha perdut menys també, perquè al final ha fet 3 empats gloriosos a 0, que són els 3 punts que ha sumat, però que també et parlava bé. És veritat que semblen tenir una carència de mig camp en endavant, però per contra, tampoc és un equip, com a mínim quan sap tancar la porteria 0 amb Sergi Puig, amb l'exporter del Sabadell de la temporada passada, on han aconseguit això, mantenir 3 porteries a 0, cosa que tu encara, em sembla que és ja des del mes de l'abril, que
sí, en partit oficial,
pel mig,
sí.
Però en partit oficial el Sabadell és des de l'abril que no és capaç de deixar una porteria a 0.
Sí, i fins i tot si vols plogut, separar les dues temporades, fins i tot en aquesta mateixa pretemporada, a partir del duel amistós contra l'Olot, a partir d'allà sempre tan marcat. Jo em guio pel poc que he vist, pels resums que he pogut veure d'aquest Sestao River. A mi em sembla un equip que se li arriba amb prou de facilitat, que veient resums, insisteixo, que els rivals li generen força arribades, força ocasions, que arriba poquet. És cert que ha tingut algunes ocasions molt clares, diria que aquesta
és molt clara,
és clamorosa.
No sé si n'ha tingut moltes com aquesta, però aquesta és molt clara.
Aquesta és clamorosa, la treu el porter de la Cultu. Que diria que era Banyuz en aquest partit, però vaja, no ve massa el cas. Però veurem quin equip ens trobem aquest diumenge a les 4. En qualsevol cas, sé que en certa manera el director general del Sabadell, el Bruno Batlle, ha refredat potser una mica aquest debat, però us podríeu arribar a plantejar aquest diumenge com un ultimàtum? Faig servir aquesta paraula perquè va sortir ahir a la roda de premsa, insisteixo, se li va preguntar a Miqui Lladó si considerava que ell podria prendre's aquest partit com un ultimàtum. Ell va dir que no ho veia com a tal, però que sí que s'havia de guanyar sí o sí.
Jo no faré servir la paraula ultimàtum, ho dic així de clar, però sí que tot el que no sigui guanyar, ho deixo aquí. O sigui, no sortir el dissabte
en aquest cas diumenge, amb els 7 punts que deia l'Albert en el primer número del sorteig, home, et deixaria molt tocat, eh? Molt tocat. A l'equip, evidentment, el propi Miqui Lladó com a, al final com a cap visible, que ja sabem que això sempre acaba trencant-se pel... Com a mínim el primer que es trenca sempre és el mateix punt de la corda, i crec que el fet que ell ho deixés caure en roda de premsa, no estic dient que tingui cap notícia al respecte ell mateix, però que n'és conscient, sap de què va això del futbol, i tot i que estiguem a la jornada 6 i que podem pensar, i jo sóc dels que ho pensa, que al final 6 jornades és com per analitzar-ho amb un punt de fredor, al final els números en això del futbol són els que manen, i pots haver merescut moltíssim, i et poden haver generat molt poc, i els big data aquests et poden dir que el teu tant % de probabilitat d'arribada, de gol, de que et generen és tot favorable a tu, però que al final la realitat és que en portes 4 de 15 i tot el que no sigui un 7 de 18 diumenge a la tarda, primera hora del vespre gairebé, serà una situació realment preocupant.
Parlava aquí el José, que pensava igual que tu, Sergi, que si no sumes els 3, diu corda fluixa, fluixa. Albert, a tu quin...
Sí, és una mica aquest sentiment una mica contradictori de tot això que deia el Sergi, i per altra banda de dir, ostres, que estem a la jornada, serà la jornada 6, no? Ja, la jornada 6 ja començar amb aquests nervis i amb aquesta pressió sobre l'equip i sobre l'entrenador, ostres, a mi em fa com tremandre, cansament, no és el que deia abans, és que si a la jornada 6 ja estem així, però clar, és el que dèiem, tenim 4 punts i s'ha de sumar el més aviat possible per poder anar més tranquils, perquè no, ostres, es farà dur començar ja a parlar d'aquestes paraules d'ultimàtums i nervis. I
aquesta sensació potser és també un acumulat de les dues últimes temporades, ho dic perquè al final venim de l'any passat, aquest canvi de Gabri per Miqui Lladó, l'anterior estem parlant del canvi d'Antoni Hidalgo per Pedro Munitis. Arrossega,
si
això?
I si m'apures l'any de segona, que comences perdent els 5 primers partits, que es fa dur, perquè no, és que fins que no et treus el cap i estàs a una zona més o menys tranquil·la, passarà un mes, potser és que fins d'aquí 2, 3, 4 partits no estaràs en una zona que dius, bueno, ja comencem a estar tranquils, perquè tothom va sumant, i si tu no sumes... estaràs a baix, i aquesta sensació entenc que no és agradable per ningú, començant pels jugadors, perquè sortir aquí diumenge amb aquesta necessitat, a més el partit 6, de guanyar sí o sí, i la gent també veurà com responen, esperem que tothom estigui animant fins al final i després ja veurem què passa, però no és agradable per ningú venir amb aquesta sensació a l'estadi.
Que vagi per endavant que el primer que ha verbalitzat allò del sí o sí... va ser el propi Miqui Lladó, eh? O sigui, va ser l'entrenador del Sabadell ahir en roda de premsa, ho dic perquè abans que aquesta pilota es faci gran i acabi sent una pressió que arriba de l'exterior, de l'aficionat, de les xarxes, del no sé què, de la ràdio o del diari o de qui sigui, que el primer que posa la paraula de dins del sac és el propi Miqui Lladó, per tant, jo entenc que ell assumeix aquesta necessitat o obligació, digue-li com vulguis, de guanyar, com faré meves les seves paraules, eh? Sí o sí al Sestao River Club aquest diumenge.
Un punt de pressió excessiva a una setmana vista del partit, una certesa de que si no guanya la cosa es complica molt la seva situació personal. Com interpreteu també aquest missatge que va repetir en diferents ocasions?
Jo crec que, a veure, només ell ho sap quin to li volia donar. No sé si és fruit encara el calentón del partit, de la sensació que t'havia deixat el partit a Tarragona, o el que deia abans, o una lectura d'una obvietat numèrica, en aquest cas, més enllà de sensacions o no, que ahir tampoc és que fossin realment bones i venies d'un partit com el del Logroñés. Què busca o què pretenia o quina intenció, no t'ho sé dir. Ah, que crec que és una obvietat, torno a dir, numèrica, que tot el que no sigui sortir amb un 7 de 18, hosti, et deixarà realment molt tocat, perquè significarà, bàsicament, una obvietat, significarà no haver guanyat aquí el Sestao abans de rebre el Fuenlabrada diumenge següent.
Al final jo crec que ell també és el que creu que passarà diumenge, no? Vull dir, tots, o almenys jo també quan vinc a l'estadi penso que guanyarem i intento fer el poc que jo puc sumar, no?
ell té un pes molt més important dins dels partits i entenc que ell està convençut que pren les decisions per guanyar i que guanyarem, si no, tampoc ja no cal, vull dir, no, i els jugadors igual, entenc que tothom surt aquí per guanyar els partits.
Doncs aquí ho hem de deixar, perquè són les 8 i 29, queda un minutet per arribar a dos quarts. Albert, Sergi, gràcies a tots dos. Ni que sigui per rememorar aquell primer tribuna que vam fer en el seu dia en unes condicions molt
diferents. Ara, el 200 ens hi tornem a veure.
Correcte.
Vinga, va,
endavant.
I gràcies a tots els arlequinats que ens han acompanyat aquí a la sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta, els de l'antena, els del Twitch. Gràcies a tots els companys d'esports, als companys tècnics també aquí dalt a la realització, a l'Helena Molís també, que l'hem tingut per aquí. La setmana que ve, programa 101, ja en condicions normals, habituals, des de l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Que acabeu de passar una bona setmana, diumenge a les 4, si esteu a Ribera. Adéu-siau.